Catalunya al dia, Barcelona, amb Àlex Bosch.
Bon dia i benvinguts al Catalunya al dia, Barcelona. Ahir ja dèiem en aquesta portada que la notícia del violador d'Igualada, també conegut com violador de Martorell, que havia reincidit aprofitant un permís penitenciari, ens plantejava molts interrogants que, si no es responien, podien causar certa desconfiança dels ciutadans en les institucions. Doncs bé, 24 hores després encara tenim més dubtes sobre el funcionament d'aquestes institucions. Ahir tots varen fer una ganyota d'incomprensió absoluta quan vam saber que el jutge li va denegar els permisos penitenciaris a aquest violador fins a 13 vegades. 13! Ara ja sabem què va passar la 14a vegada. També us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona es gastarà més de 5 milions d'euros en diferents actuacions a la zona de l'estació de la Sagrera. Una manera de fer més decent un entorn on les obres s'eternitzen pels constants endarreriments de l'Estat. I pel que fa al temps, pocs canvis més enllà que fa una mica més de fred, boires a l'interior i sol a la resta a l'espera de la irrupció d'un front fred que arribarà al cap de setmana i que també portarà pluges. A aquesta hora a Barcelona 15 graus, a Manresa, al Bages en tenen 5, 6 a Moià, al Moianès, a Cabrera de Mar, al Maresme en tenen 12 i a Berga, al Berguedà, 10 graus de temperatura. Fem un cop d'ull al transport públic. Transmet Rosa Avis, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. Cap incidència a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Vuit del matí i 36 minuts. Presó sense fiança per a Tomàs Pardo, acusat de violar una dona a Castellbisbal aquest cap de setmana durant un permís penitenciari de 3 dies. El conegut com a violador de Martorell complia una condemna de 26 anys per uns fets similars. La víctima està ingressada a la mútua de Terrassa en estat greu, però no es tem per la seva vida. Anem a Rubí, Miquel Jarque.
Així abandonava els jutjats a Rubí el conegut com a violador de Martorell. Ha sortit després d'acollir-se al seu dret de no declarar.
Se va apoyar.
L'home complia una condemna de 26 anys de presó per robatori amb violència, agressió sexual i intent d'homicidi de dues dones més, a Abrera i Martorell. El bon comportament i participar en programes de reinserció van provocar la redacció d'informes favorables a concedir-li permisos des de l'any 2013. El jutjat de vigilància penitenciària número 2 de Catalunya, tot i aquests bons informes, els hi va denegar fins en 13 ocasions. De fet, el primer el va gaudir el mes de juliol, l'altre permís aquest cap de setmana passat. Va ser dissabte, quan amb un modus operandi molt similar al del cas de Martorell, Tomàs Pardo hauria tornat a actuar. Va ser a primera hora del matí a Igualada, quan la víctima, una dona d'uns 50 anys, sortia de casa a punta de navalla. El presumpte agressor la va portar fins a una zona boscosa de Castellbisbal. Allà l'hauria robat, violat i apunyalat. La víctima, que va poder conservar el seu telèfon mòbil, va avisar els Mossos d'Esquadra.
A Igualada és on el presumpte agressor va segrestar la víctima abans d'abusar d'ella a Castellbisbal. Un centenar de persones van participar a la concentració de rebuig que es va fer a la plaça de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. Anem a Igualada, Àngels López.
Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre davant l'Ajuntament d'Igualada per condemnar l'agressió que es va produir dissabte. L'alcalde Marc Castells s'ha volgut sumar les mostres de suport a la víctima i als seus familiars i ha agraït la tasca dels cossos policials per l'operatiu que va permetre detindre en poques hores l'agressor. També ha demanat que reflexioni sobre els protocols de reinserció que en aquest cas, és evident, van fallar.
Volem també demanar a les autoritats competents que facin les reflexions i prenguin les mesures necessàries per evitar que es tornin a viure fets com aquest. Diem prou a la violència contra les dones i exigim poder viure en una ciutat segura.
Al llarg d'aquest dimecres també hem pogut saber de fonts properes a la investigació que ni víctima ni agressor vivien a Igualada. La víctima hi tenia llaços afectius i en el cas de l'agressor hi tenia familiars, concretament un nebot. De fet, els Mossos van poder localitzar-lo seguint la pista d'aquest nebot que hauria intentat treure diners d'un caixer amb la targeta de la dona. Els Mossos el van detindre a quarts de dues de la tarda a l'A2 quan aquest intentava fugir a peu per aquesta carretera.
L'Ajuntament de Barcelona destina 5 milions i mig a la Sagrera per fer actuacions no ferroviàries que són competència seva, mentre exigeix a l'Estat que es reprenguin les obres de l'estació. L'Ajuntament comprarà el solar que havia de cedir a la Societat Barcelona-Sagrera Alta Velocitat a la parcel·la situada a Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou. Així mantindrà la titularitat d'aquest sòl, on hi vol construir 105 habitatges de protecció oficial. També encarregarà la redacció d'altres projectes per revitalitzar la zona, mentre ja envia un missatge a l'imminent nou titular de Foment. La Sagrera no es pot esperar més i qualsevol diàleg amb la ciutat exigeix un compromís en relació amb la futura estació. Una actuació que, per la primera tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sans, s'ha de fer amb inversió pública.
Hi ha una via que és fonamental, que és executar amb els recursos, amb la inversió pública, una bona part d'aquesta infraestructura i, per tant, això és el que s'ha de començar a fer. Però el que no podem permetre que el futur de la Sagrera depengui de plusvàlues generades o bé, inicialment, doncs, amb sòl transformable a habitatge o bé, després, intentant generar sòl transformable a comerç.
Segons l'Ajuntament, hi ha actuacions com la llosa de l'estació o el col·lector de la Rambla Prim que es poden anar fent amb recursos públics al marge de les irregularitats que investiga la Fiscalia.
Tota l'actualitat, tot el dia, al Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a @catinformació.
La plataforma Tanquem els CIES té indicis que la policia podria haver agredit alguns dels interns que dimarts es van amotinar al centre d'internament d'estrangers de la zona franca de Barcelona per exigir que els alliberessin. Andrés García Berrio, l'advocat de la plataforma, ho afirmava en sortir del CIE barceloní, on ha parlat amb el director i un parell d'interns.
De moment tenim indicis refereixen haver tingut alguna agressió en una situació en la que diguem no era diguem acord amb la legalitat. De totes maneres, és un moment molt previ. El que calen són les imatges. Crec que s'haurien de posar a disposició el jutge de control i treballarem perquè els diferents actors investiguin.
El jutge de control del CIE i el fiscal d'estrangeria també van visitar ahir el centre. Segons el sindicat unificat de la policia, els agents que treballen al CIE no tenen mitjans per controlar els interns. Arran dels incidents de dimarts al CIE, la portaveu del govern, Neus Munté, reiterava ahir l'oposició del Parlament i l'executiu a la continuïtat d'aquests centres.
Que s'ha de fer complir allò que va aprovar el Parlament de Catalunya i que el govern es fa seva. I sempre hem reiterat que estem parlant de persones que han comès faltes administratives, però que això no pot de cap de les maneres comportar la privació de llibertat, que és exactament allò que passa en els CIES.
Catalunya Informació, Barcelona.
Els treballadors de l'Hospital General de Catalunya exigeixen a la Conselleria de Salut una proposta de futur sòlida davant la incertesa que els genera la sortida del centre del sistema sanitari públic i els rumors sobre la venda de l'hospital. Quan falten només 2 mesos per l'expulsió de l'hospital del sistema públic, uns 200 treballadors es van concentrar ahir davant de les portes del centre Sant Cugatenc per reclamar la continuïtat de l'hospital i dels seus llocs de treball. Una inquietud que, segons Isabel Zapata, de Comissions Obreres, també ha arribat als pacients i mutualistes.
Tenim molt preocupades a les mútues, els malalts que ara tenim, que venen, no saben si tindran continuïtat i també estan nerviosos, i estem aguantant una pressió per una part de la conselleria i per una part de l'assistencial, perquè els malalts volen saber si tindran continuïtat o no. I aquesta és la nostra reivindicació, que sisplau ens digui què vol fer amb nosaltres.
Un home ha denunciat un guàrdia urbà de Barcelona per haver-lo agredit la nit de Halloween. Segons la víctima, els fets van passar a la comissaria on va anar a denunciar que li havien robat la cartera. L'home de 30 anys s'hi va presentar vestit de pallasso. En declaracions a Catalunya Informació ha explicat que va demanar ajuda als agents, que no li van donar i, en canvi, li van respondre amb paraules desagradables. Això, afegeix, va fer que s'enfrontés amb els agents, una situació que va acabar amb l'agressió.
Me apartaron hacia atrás y bueno, y entonces el policía sacó la porra. Le dije, ¿con eso qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? Pues tal como dije eso, el primer golpe de porra me lo dio en la boca y me fracturó 2 dientes y me rompió lo que es la barbilla, bueno, todo sangrando.
Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que l'home va arribar a la comissaria molt alterat i que va empènyer un policia, apunten que el van detenir per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat. Segons el consistori, si els arriba la denúncia, obriran la investigació pertinent per aclarir aquests fets.
Catalunya Informació.
L'Audiència de Barcelona jutja dues dones acusades de denunciar falsament l'exparella d'una d'elles per haver abusat sexualment del fill de 5 anys. Les acusades, la mare del nen i la psicòloga que va detectar els suposats abusos, han negat haver-se concertat per plantejar una denúncia falsa contra el pare del nen. El judici continua avui amb la declaració del pare. Ens ho explica la Maria Núria Revetlla.
La mare ha dit que va portar el cas al jutjat després que la psicòloga la va advertir que la regressió que havia fet el nen podria ser per una qüestió d'abusos sexuals. La psicòloga ha explicat al tribunal que va fer a la criatura un test perquè no avançava i va concloure, pel que li va explicar i li va dibuixar, que el seu pare podria haver abusat d'ell. La responsable d'Espaci, l'Associació de Prevenció d'Abusos a la Infància, que també va atendre la víctima, ha sostingut davant del tribunal que hi havia indicis clars que el menor havia estat víctima d'abusos sexuals. Un altre psicòleg ha posat en qüestió l'exploració que es va fer al nen un any després dels primers indicis al jutjat i que ha servit per portar a judici les dues dones. Ha dit que en només 20 minuts i davant de persones amb les quals no té confiança el menor, és versemblant que el nen digués que s'ho havia inventat tot perquè no volia parlar més del tema. La mare s'enfronta a una petició de pena de 5 anys de presó i la psicòloga de 3 i 10 d'inhabilitació.
Ara mateix, 3 quarts de 9 del matí. Moment de fer un cop d'ull a la situació a carreteres i autopistes de l'àrea de Barcelona. També el funcionament del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs es mantenen complicats els principals accessos a Barcelona, tot i que millora de mica en mica la circulació. Una de les vies que es mantenen més plenes és l'entrada a Barcelona per la C58, amb cua des de Terrassa Est i fins a Badia, i també a l'altura de Montcada, en direcció Terrassa, entre Montcada i Ripollet, per enllaçar amb la P7. La C16 encara també complicada, amb lentitud i aturades des de Vall d'Oreix fins la boca nord del túnel de Vallvidrera, on es regula el trànsit. A la B20, la Pota Nord hi ha cua encara des del Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus de la Trinitat. A l'autopista del Maresme, la C31, entre Sant Adrià i l'accés per plaça de les Glòries. Autovia A2, també direcció Barcelona, a l'altura de Pallejà i de Sant Feliu fins a Sant Joan d'Espí per enllaçar amb la comarcal 245. La B23 amb cua a l'altura del Papiol i fins a Sant Feliu i després entre Sant Just i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal, en direcció Girona des de Molins fins al Papiol. L'autopista del Garraf, la C32, a l'altura de Sant Boi Centre. I pel que fa a l'autopista P7, hi ha encara cua des de Mollet fins a Barberà en direcció sud, en sentit nord a les sortides de Mollet Centre i de Parets, la C-17 a l'altura de Mollet en direcció Barcelona per enllaçar amb la P-7 i la C-60 a la Roca del Vallès en direcció Granollers. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, continua molt complicada la ronda a dalt amb lentitud i aturades entre el Nus de Trinitat i Pedralbes en direcció Llobregat. En sentit de Trinitat també hi ha cua a la ronda litoral des de Gran Via fins a Passeig de Colom i també en sentit Trinitat des de Zona Franca fins a Cantunis. El transport públic de moment no es coneixen incidències segons informen els diferents operadors. És tot per ara. Actualitzem dades d'aquí a 13 minuts.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Repassem també la previsió del temps amb la Gemma Puig.
L'anticicló es va debilitant. Encara, però, avui comencem amb un temps molt semblant, amb algunes boires a primera hora del matí, Pla de Bages, Plana de Vic, cel més ennuvolat en aquest sector i ambient més fred. Les temperatures avui han quedat més curtes. 5-6 graus cap a l'interior, 12-13-14 graus a la costa. Igualment, però, el contrast tèrmic serà marcat al migdia. Repetirem valors que amb facilitat arribaran als 20 graus o una miqueta més. Cel enterbolit estones, alguns núvols baixos a darrera hora i pocs canvis encara de cara a demà. Serà a partir del cap de setmana, dissabte, arriba un front, ens portarà més inestabilitat i, sobretot, obrirà les portes de l'aire fred.
Catalunya Informació.
I ara el convidat de la Meli.
Si sou emprenedors i voleu crear la vostra botiga online però aneu una mica perduts, o ja la teniu però no funciona tan bé com esperàveu, tranquils. Avui parlem de Comandia, la solució e-commerce de correus per vendre a internet. Hola, Reinaldo.
Hola, Meli.
Eres propietario de ivinos.com. ¿Por qué elegiste Comandia para tu e-commerce?
Yo buscaba mejorar las ventas de mi negocio sin hacer grandes inversiones. Con Comandia, además de crear mi tienda online, puedo vender más publicando mis productos en marketplaces de todo el mundo.
Y siendo de correo, seguro que te has apoyado en su profesionalidad, ¿no?
Mucho, Meli. y me impresionó que supieran tan bien lo que necesitamos los emprendedores. Fíjate, Comandia no solo me ha ayudado a vender más y mejor, sino que me apoyó desde el principio diseñando y montando mi tienda online. La verdad, todo ha sido muy sencillo.
I com que Comandia és a Correus, us beneficiareu de descomptes a paqueteria. Més detalls a comandia.com. Fins aviat, Reinaldo.
Fins aviat, Amelie.
On arribarem? Falta molt.
Ara, amb el nou joc de l'APP Autopistes en Ruta, els teus viatges seran més divertits. Descarrega-te-la i comença a viure l'aventura.
Mami, ens abaixa.
Juga i aprèn el cotxe amb el nou joc de seguretat viària.
Ja hem arribat. Que ràpid.
Tu també vols jugar? Descarrega ja Autopistes en Ruta i comença a divertir-te.
Catalunya Informació.
3:15 i pràcticament 5 minuts de 9 del matí. David Badia, bon dia.
Hola, bon dia.
La premsa al dia.
Repassem ara les portades dels diaris que es publiquen a la demarcació de Barcelona. Comencem amb el Regió 7 de la Catalunya Central, que explica que els jutges i la presó van discrepar 3 anys sobre si el violador de Martorell podia o no sortir.
Sí, també recull que els joiers manresans Tous ocupen el lloc 91 dels més rics d'Espanya i que la fàbrica dels panyos de Manresa espera un futur des de fa 5 anys.
El Punt Avui Barcelona parla de la injecció municipal per millorar l'entorn de l'estació de la Sagrera i afirma que Colau tira pel dret i exigeix Rajoy que la prioritzi.
En la seva edició del Maresme situa en portada que el PP denuncia irregularitats greus a les guinguetes de Calella. En el cas del Punt Avui per la Catalunya Central destaca les obres d'urgència que es faran al monestir de Santa Maria de l'Estany.
Barcelona augmentarà els espais i llicències per a la música al carrer. És el titular de El Periódico.
Afegeix que l'Ajuntament autoritzarà nous llocs per actuar fora de Ciutat Vella l'any que ve i que els músics consideren insuficients els 21 punts que ara hi ha al districte central.
La Vanguardia afirma que el pla de salut per a l'Hospital General inclou urgències pediàtriques i un sociosanitari.
També recull la informació que expliquem. Santa Coloma de Gramenet busca nom a la futura moneda local, un procés participatiu per batejar el nou sistema de pagament que s'acaba el pròxim dia 25.
I a les pàgines de l'Ara hi llegim que Trias inicia els contactes informals contra Colau.
I ens acosta la realitat del gimnàs Sant Pau del Raval, una de les institucions socials més importants d'aquest barri. Ara la cooperativa que el gestiona lluita contra un ordre de desnonament per impagament del lloguer. Dona servei a 1.200 socis, 700 dels quals de manera gratuïta.
Gràcies, David. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya Informació, Barcelona.
Iber, Grama o Sant són els primers noms que han proposat els veïns de Santa Coloma de Gramenet per la nova moneda digital que serà una realitat durant el primer trimestre de l'any que ve. L'Ajuntament impulsa aquests dies un procés participatiu per decidir com s'ha de dir aquesta moneda que pretén fomentar el comerç local. Santa Coloma, David Àngela.
L'Ajuntament preveu oferir inicialment als treballadors municipals i a les entitats de la ciutat que ho demanin 350.000 euros d'aquesta nova moneda per fer pagaments als 190 comerços adherits. I en funció del resultat també arribaria a la ciutadania, segons l'alcaldessa Núria Parlon.
Si funciona prou bé, de mica en mica anirem fent l'ampliació al conjunt de la ciutat. Nosaltres hem preferit anar pas a pas per no fer passos en fals. És una experiència prou pionera, prou nova, com per no fer-la mica en mica.
Fins al 25 de novembre els veïns poden suggerir noms dipositant-los a les urnes ubicades a les biblioteques, als centres cívics i a l'Ajuntament. També ho poden fer a través del web municipal.
Catalunya Informació, Barcelona.
Un lloc web reuneix per primera vegada el patrimoni i els espais vitals de l'univers gaudinià a Catalunya. La pàgina que es va presentar ahir a la Nau Gaudí de Mataró permet conèixer les grans obres de l'arquitecte i alhora endinsar-se a l'univers gaudinià i al context en què va viure. La web l'ha posat en marxa el Consell Gaudí, que aplega institucions públiques i privades que gestionen obra gaudiniana i recull informació de 14 béns monumentals. A més de la Nau Gaudí de Mataró, hi són també la Casa Vicenç, la Sagrada Família, els pavellons de la Finca Güell, el Palau Güell, la Casa Calvet, la Torre Bellesguard, el Parc Güell, el Portal de la Finca Miralles, el Col·legi de les Teresianes, la Casa Balló i la Pedrera, tots ells a Barcelona. Fora de la capital també hi són el Misteri de Montserrat i la Cripta de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. El director de Patrimoni de la Generalitat, Josep Boya, també avançava la intenció de crear una ruta a través de l'obra gaudiniana.
Hem parlat de la possibilitat seriosa de tirar endavant una ruta Gaudí, com en tenim altres al país, la ruta del Cister, la ruta dels Ibers, la ruta del modernisme, la possibilitat de tirar endavant una ruta Gaudí que incorpori, com us deia, tant les obres com els espais vitals relacionats amb l'obra de l'arquitecte.
La web portalgaudí.com està disponible en català, castellà, anglès, francès, tot i que ja es pensa en noves versions per al futur. El Consell Gaudí també estudia incorporar-hi obres de fora de Catalunya, com ara el Palau Episcopal d'Astorga, a Lleó, o la Catedral de Palma, que va remodelar.